Al matí, amb Raquel García. Al matí, de Ràdio Sabadell, amb Raquel García.
I no deixem de parlar de pantalles, i és que l'entrada de les noves tecnologies en relació a la sexualitat i a les relacions afectives també ha creat nous hàbits sexuals que han posat sobre la taula que ni els adolescents, ni els joves, ni els adults tenim la informació necessària. Per això nosaltres sempre el que fem és apostar pels...
plaers infinits.
I per això el que farem avui és parlar de com aquestes xarxes socials, com les pantalles, han condicionat les nostres relacions i la nostra vida de parella. I per això el que fem és saludar tota una experta, l'Elisabet Dionís, educadora i terapeuta sexual de les Magranes i la Sextrac. Bon dia i bon any.
Hola, bon dia.
A veure, quina il·lusió, eh? Escoltar també la teva sintonia avui, la Rocío i jo. La veritat és que estem gaudint de tornar, doncs, a fer tantes hores de directe. Com va? Com es presenta aquest any?
Doncs es presenta molt bé. La veritat és que el projecte de Magranes i la Sextrac hem fet un balanç molt positiu de l'any 2021. Estem molt contentes perquè fa tot just 2 anyets que estem rodant. I el 2022 té molt bona pinta, o sigui que estem encantades.
Escolta, no et pregunto molt més per, doncs, aquest projecte, perquè jo crec que un dia el que farem és convidar-vos, ja que vam parlar en els inicis, quan me'n recordo que fèieu la campanya de micromecenatge i tot, doncs sí. Farem una entrevista com cal per parlar, no?, d'aquests objectius assolits per la Sextrac. Avui, doncs això, primer et volíem preguntar per tot aquest tema, no?, com les pantalles han condicionat les nostres relacions afectives i sexuals.
Han condicionat moltíssim, així com han condicionat tots els àmbits de la nostra vida i han modificat molts hàbits, no?, del dia a dia, doncs efectivament en l'àmbit de les emocions han modificat. Mira, les persones que hem estudiat periodisme, Raquel, i tu te'n recordaràs, no?, sempre s'ha parlat de les TIC, que són les tecnologies de la informació i la comunicació, sí?, quan fèiem al·lusió, doncs, als mitjans de comunicació, aquestes eines. Doncs ara ja s'anomenen les TRIC i han posat una R, perquè són les tecnologies de les relacions, la informació i la comunicació. És a dir, que ara quan ens apropem a algun dispositiu, no?, a la televisió, la ràdio, sobretot al mòbil, no?, una tablet, el que sigui, doncs no només ho fem ja per rebre informació o per comunicar-nos, sinó que també és una via de relació. I si tenim les persones que tenim adolescents a prop, això ho veiem moltíssim, no?, que nosaltres quan érem més joves ens relacionàvem de manera més propera, més física, quedàvem amb la gent perquè no teníem els mòbils, i avui dia, sobretot la gent més jove que ha nascut ja amb un mòbil a la butxaca, doncs es relacionen des d'aquí. De vegades fins i tot sembla que prefereixin parlar-se a través del mòbil que no pas quedar i veure's i tocar-se en persona, no? I aprofito per dir també que la pandèmia tampoc ens ha ajudat en aquest sentit, perquè ha obert encara més a aquesta distància, no? Ha propiciat una escletxa com molt gran, no?, entre les persones, en el fet de no tocar-nos, no apropar-nos, no tal. Aleshores, si estem parlant d'emocions, de sexualitat, d'afectivitat, evidentment hem de parlar de les pantalles i de què és el que passa i com es gestionen les relacions ara amb aquestes eines.
I què és el que passa? I com es relacionen, no?, a totes aquestes relacions amb aquestes eines? Perquè jo penso, déu-n'hi-do, no?, no sé com relacionar tot aquest desig amb la impossibilitat de tocar-nos, no?
Mira, hi ha una part positiva, hem de parlar sempre de la part positiva, i és que sí que és cert que en persones que poden estar lluny, de manera física, permet apropar-se, és a dir, tu tens la parella o qui sigui amb qui tens una relació que està lluny de viatge o viviu en diferents ciutats, el que sigui, doncs sempre es pot tenir una trobada de sexe virtual, que pot ser molt animada, pot estar superbé per qui li agradi, i ens pot ajudar doncs, a apaivagar una miqueta el desig o a sostenir-lo millor en el temps fins que ens puguem trobar amb aquesta persona. És a dir, que el fet d'apropar-nos quan realment hi ha una distància física està molt bé. Què és el que passa? Com a part negativa, i és on crec que hem de posar una miqueta el focus i la lupa, doncs que el fet d'amagar-nos darrere d'un dispositiu dona una sensació com d'impunitat, no? Jo em col·loco en aquest espai i des d'aquí puc fer coses molt bones, puc fer coses molt dolentes, puc ferir moltes sensibilitats i em sento protegit o protegida per aquest dispositiu, perquè hi ha justament aquesta distància. I potser coses que no diries en persona, perquè poden ferir la sensibilitat de l'altra persona, doncs t'atreveixes i les dius. Això ho veiem diàriament, no? En TikToks i Instagrams, que segueixes alguna persona o els influencers, bueno, tota aquesta gent que té molts seguidors i que els hi diuen de tot, no? La paraula aquesta dels haters, no? Els seguidors que estan allà per tirar-te merda a sobre, no? I per dir-te de tot. Per tant, això existeix i, clar, quan parlem de relacions íntimes, de relacions afectives, això pot succeir. I aleshores s'han inventat molts noms per parlar d'algunes d'aquestes situacions, les magranes parlem d'aquests riscos, no? Sabem que la sexualitat és un àmbit fantàstic, però hi ha alguns riscos associats, no? Igual com parlem d'un embaràs quan no el desitges o una infecció de transmissió genital quan ningú la vol, no? Sí que hi ha altres riscos. I el món digital ens ha portat altres riscos en les relacions sexoafectives. Per exemple, podem enumerar uns quants. No sé si tu tens algun al cap,
Jo estic
però
pensant, per
digues.
exemple, que el vaig descobrir relativament fa poc, gràcies a Actuar Vallès i la Diversex, el seu manual que han fet, parlaven del ghosting. Què és el ghosting?
Val. Ghosting és un concepte que ve de l'anglès. Ghost és fantasma en anglès. I s'utilitza aquest concepte per parlar d'una cosa que malauradament succeeix de manera freqüent. I és que tu coneixes alguna persona a través de xarxes socials, a través d'aplicacions aquestes per trobar parella, tens una relació de contacte amb aquesta persona i es manté durant un temps i de cop i volta aquesta persona desapareix. Fa un ghosting, fa com si fos un fantasma, desapareix, s'esvaeix, et bloqueja del dispositiu, com que tu no coneixes ni on viu, ni qui és la seva família, ni el seu entorn, ni saps res d'aquesta persona, perquè la majoria de vegades ni tan sols l'has vista de manera física, no? En directe, doncs aquesta persona desapareix. Clar, això està tipificat com a violència, és una forma de violència, perquè estem ferint la sensibilitat d'una altra persona perquè no estem donant unes explicacions
Clar,
i
estàs
quan...
trencant la relació d'una forma molt cruel, no?
Exacte, exacte. Quan ens relacionem amb algú, hem de saber que la comunicació ha de ser oberta i que hem de ser persones assertives. Aquest és un altre concepte fantàstic en el món de les relacions sexoafectives. Hem de ser assertives. És a dir, respectar l'altra persona i respectar-nos també a nosaltres. Si alguna cosa no ens agrada, si hi ha un límit que no volem sobrepassar, tot això s'ha de dir, s'ha d'explicar. Per tant, si t'estic coneixent i m'agrades i hem arribat fins a cert punt i pel que sigui veig alguna cosa que no m'encaixa, que no em sento a gust, que no vull tirar endavant aquella relació, o potser he conegut una altra persona que m'encaixa més, simplement, doncs mira, gràcies, fins aquí, no vull seguir parlant amb tu, jo què sé, no? Això està claríssim que si fos una persona que veiéssim cada dia al gimnàs o al parc o al lloc de feina o el que sigui, no tractaríem d'aquesta manera. Però com que tenim aquesta impunitat, ens permetem arribar molt lluny, potser hem tingut converses ja pujades de to, hem parlat en to sexual o hem agafat molta velocitat, no? Parlant ja de futur o, jo què sé, hem promès coses que potser no volíem prometre, no? I després es fa aquest tall. Quin és el gran problema? Que hi ha persones que diuen, no passa res, jo faig el ghosting, desaparec, i bueno, l'altra
Clar,
persona
perquè
ja sap que jo no vull res, no? El problema és que això genera una mena de trauma petitó en l'altra persona. I és que la persona deixada comença a preguntar-se què ha fet malament. Posa l'èmfasi i el focus en si mateixa i diu, ostres, si fins ara tot anava bé, que m'ho he inventat, o sigui, que m'ho he imaginat i realment no tenia bon rotllo. Què és el que ha passat? Per què ara aquesta persona em deixa de parlar? I sobretot és això, et poses l'estigma te'l poses en tu mateixa. Segur que ho he fet malament, la vaig cagar, sí? Aleshores, això deixa aquesta persona molt fotuda. No només perquè l'altre ha trencat una relació d'una manera molt, molt brusca, sinó perquè et quedes amb el neguiteig aquest de que tu no saps què és el que ha passat.
Clar,
Ningú t'ha explicat.
amb l'ansietat i l'angoixa de que no tens els motius, no?, pels quals t'han deixat tan bloquejat, sigui via WhatsApp o per la xarxa social, no?, que sigui, per on
Sí.
parles, et bloquegen i ja està. És com aquella persona desapareix sense deixar rastre. I clar, això vulguis que no, doncs la veritat és que impacte queda, no?
Sí, una altra de les coses que baixa molt la qualitat en les relacions des que estem en aquest entorn tan digital és el fet de que hi ha tantíssima oferta que tractem a les persones com si fóssim productes, no? Hi ha molta mercantilització. És a dir, si tu estàs en el dia a dia i coneixes gent al gimnàs, a la feina, tal, tractes les persones com amb més cura, amb més delicadesa. Saps que allò és un ésser humà, que és una persona amb els seus sentiments. En canvi, quan tu estàs en una aplicació d'aquestes de buscar parella, no? Que trobes una persona que t'agrada, però, clar, segur que si segueixes una miqueta més, això és com amb les plataformes aquestes de pel·lícules tipus Netflix i tal, que ens passa a totes, no? Comences i dius, ai, aquesta m'agrada, però espera, que potser hi ha una altra que serà millor. Bueno, amb les aplicacions de parella passa el mateix. Segur que trobes algú que t'encaixa més. I això fa que ens sentim com en un aparador on podem tractar aquella persona com si fos un producte en una estanteria d'un supermercat. I no ho és. Aquest és el gran risc de quan ens sentim amagats i amagades darrere d'una pantalla. També si parlem de... Això seria més amb persones joves, sector jove i persones adultes, el tema del ghosting.
Sí.
Si parlem de la infància, que és un sector que a mi m'agrada molt i m'interessa molt en aquest àmbit, i també les persones adolescents, sobretot si ens escolten persones adultes que tenen al seu càrrec infants i adolescents, molt alerta amb un altre concepte, un altre fenomen, un gran risc, que és el grooming. Val? Grooming significa... L'havies sentit, aquest, Raquel?
No.
Doncs
Ara et
el
sento com
grooming...
una boomer. Digues, digues.
El grooming és un concepte més enllà de la paraula, però és
Sí.
important que totes les persones ens conscienciem que això succeeix, sobretot si tenim a càrrec personetes que ja treballen, es mouen amb dispositius digitals. El grooming consisteix en una persona adulta crea un perfil fals fent-se passar per una persona menor d'edat i aleshores entra en contacte amb un menor d'edat o una menor d'edat. La convenç, li explica, l'enamora, generen aquesta relació. La persona innocent que no sap què és el que està passant es pensa que l'altra persona és un noi o una noia de la seva edat. S'envien fotos, tot sembla com molt real. I aleshores un dia pot ser que la persona adulta li demani a la menor d'edat de quedar en algun lloc. Aquí aleshores entra la part encara més complicada, no? Es pot produir una violació, es pot produir una agressió, un abús sexual i sobretot aquesta personeta, la persona menor d'edat, no tindrà probablement el valor o la força per explicar-li a la seva família perquè se sentirà culpable, perquè ha arribat com molt lluny en aquest joc, no? Això, crec que les estadístiques estan al voltant del 40% dels menors d'edat són víctimes de grooming. Val? És a dir, anem alerta amb això, si tenim criatures al nostre càrrec o persones adolescents, encara que tinguin 16, 17 anys, és igual. O sigui, vigilem aquesta part, sobretot expliquem a les nostres criatures que si volen afegir algú a les seves xarxes socials, al TikTok, a l'Instagram, on sigui, que sempre sigui alguna persona coneguda, és a dir, que coneguin la persona de carn i ossos, en la vida real. No de, és que és un noi, una noia molt maca de no sé on, de l'escola de tal, no? Perquè m'ha dit que coneix a no sé qui. No, 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 que la coneguis en la vida real i després l'afegeixes, perquè si no sempre hi ha aquest risc i pot fer molt, molt mal.
I tant, o sigui, em quedo sense paraules, perquè la veritat és que aquest és un dels riscos que jo crec que com a pares ens preocupa més, i em sembla una recomanació molt encertada, la de només tenir a les xarxes socials a la gent que coneixes, no? Perquè és l'única manera d'evitar, no?, de tallar aquest grooming. No sé si per acabar vols afegir algun altre risc, algun altre perill que hauríem de tenir en compte?
Mira, per acabar, explicar-vos que hi ha dos conceptes més. Un d'ells està tipificat com a forma de violència i l'altre no. L'altre és una pràctica saludable. La pràctica saludable en el món digital de les relacions sexoafectives és el sexting, que vindria a ser enviar missatges, que poden ser àudios, fotografies o missatges de text o vídeos, amb contingut eròtic, contingut íntim, no? Quan tu estàs parlant amb alguna persona, la conversa puja de to, envies una fotografia o no, o la conversa és eròtica, val? És calenta. Val. Això és fer sexting, és una pràctica sexual, és sana, és saludable per qui la vulgui fer, perquè parteix de la voluntat de la persona. Si a mi em ve de gust, ho faig. Ara bé, quin és un dels perills del sexting? Que el sexting, afegeixo, és una pràctica molt freqüent dins de, sobretot de les persones joves, també les persones adultes, però hi ha moltes persones joves que fan servir aquesta eina, el sexting, d'acord? Quin és el risc? Doncs una altra parauleta en anglès que es diu sex spreading. El sex spreading ve de l'anglès sex i spread, que és escampar en anglès, val? El problema del sexting és que si jo em faig una foto de mi despullada o d'una part del meu cos despullada i li envio a una persona, ho estic fent perquè em ve de gust. I fins aquí no hi ha cap problema. El problema ve quan tu envies aquell contingut que és teu, perquè si ho envies, tu ja perds el control sobre aquell material. Val?
I alerta, sabem, alerta, no? Llavors fas una crida alerta, perquè clar, el sexting, clar, és una bona pràctica, una pràctica que, com bé dius, i a més jo crec que hi ha molts estudis que confirmen que cada cop més gent practica, doncs, aquestes tendències, però que alerta, perquè clar, que deixes, no?, en mans d'altres persones contingut íntim.
Exacte. I què pot passar? Doncs que aquella persona ara estigueu bé, però un dia ja no estigueu bé i et faci o xantatge, que es diu sextorsió, amb aquell material, o directament es dediqui a escampar-lo, per on sigui. Val? Això és una forma de violència, val? El sex spreading, i hem d'anar amb molt de compte, val? Perquè es fa molt mal, perquè hi ha hagut persones que realment tenen unes seqüeles psicològiques molt importants justament per aquest tema. Val? Per tant, aquí sí que hauríem d'anar amb molta compte, sí. I jo sempre les recomanacions que dono és que si volem fer sexting, que que el material que enviem sempre sigui, no se'ns pugui reconèixer, pot ser una part del nostre cos, però que ningú pugui dir que aquella part del cos és teva o és d'una altra persona, val? Que no se't vegi la cara, si tens algun tatuatge molt significatiu, teu, molt identificatiu, que no es vegi, val? I que sempre establim amb l'altra persona algunes normes, com unes pautes, un pacte, no? Si volem fer sexting. Què passa? Que això és molt difícil quan tens moltes relacions esporàdiques, amb diferents persones, i que el sexting pot sorgir d'una manera com molt
espontània. Natural i espontània, clar. Però, com diu l'Elisabet, o sigui, no es tracta de no practicar aquesta tendència, si us agrada, però evidentment sigueu conscients de que, doncs, comporta un possible perill. Llavors, millor, doncs, mantenir l'anonimat, no? Jugar, però sempre, doncs, amb aquest avantatge.
Uh-huh. Exacte. Si escrius un text, sempre serà millor que no pas enviar una foto o un vídeo. Però a partir d'aquí, cadascú que es faci responsable, sobretot sabent quines són les conseqüències que pot tenir. Aquesta és la part important.
O sigui que al final les pantalles, per una banda, ens ofereixen molta diversitat, no? Molta participació, molt contacte amb gent molt diversa, però també, clar, ens provoca, doncs, tots aquests perills que fa uns anys no teníem.
No, la veritat és que és tot un nou món. També el tema del control, això amb el món adolescent es veu moltíssim i esgarrifa una miqueta. Tu pots controlar l'altra persona en qualsevol moment, saber on és, amb qui enviem una foto, digue'm què estàs fent. Abans, tu, si estaves amb algú, doncs aquella persona tenia informació del que tu estaves fent, però en tot cas, quan te la trobaves, no? Si tu tenies una parella i te n'anaves amb les amigues, doncs ja
Totalment.
demà o quan sigui ja t'explicaré què estic fent, no? Però ara hi ha persones que viuen molt enganxades. Totes les persones tenim molta dependència del mòbil, no? Però si tu estàs en un lloc i la teva parella contínuament t'està enviant fotos volent controlar on ets, què fas, el tema del cibercontrol és molt perillós i és molt pervers. I hi ha moltes persones que ho tenen com molt assumit, que estan en parella, aquest control es pot dur a terme. I per tant és supernormal que la teva parella t'estigui assetjant contínuament i preguntant-te on ets, què fas, envia'm una foto, no m'ho crec. Això és molt perillós. I aquí
Això,
hem de posar uns límits.
clar, hem de posar límits i sobretot doncs a trencar, no? Alguns d'aquests mites, d'aquests prejudicis que tenim, no? O que ens pensem, és que ens controla, ens estima molt i per això doncs vigila, vol mirar els missatges, no. Això doncs hauríem d'interioritzar tot, que és la nostra privacitat.
Exacte, això va molt vinculat amb els mites de l'amor romàntic, que si vols un altre dia en podrem parlar. Els mites de l'amor romàntic que ens han venut des de Disney, Hollywood i companyia, els hem mamat moltíssim, són molt presents i fan que, com tu bé dius, de vegades confonguem el veritable amor amb algunes pràctiques que no tenen res a veure, no? I les acceptem i les assumim.
Doncs escolta, en parlarem, d'aquests
Molt
mites
bé.
romàntics, perquè jo crec que hem parlat alguna vegada, però cal picar pedra, i mantenir
Sí.
doncs, aquests arguments per doncs, anar-los interioritzant i sobretot també tornarem a parlar de totes aquestes doncs, això, tendències, però també d'aquests riscos, no?, que provoquen aquestes TICs, aquestes tecnologies, no?, aquestes pantalles en un món tan hiperconnectat. Moltíssimes gràcies, com sempre, Elisabet, un plaer. Infinit.
Moltes gràcies. Adéu, Mònica.
El matí de Ràdio Sabadell.